Són les 3.
Catalunya migdia.
I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació. Ara el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti encara més l'economia europea. De seguida ho analitzem perquè, a més, hi ha novetats sobre la guerra en si mateixa. També ens hem fixat en el CIS, que dibuixa una factura molt cara pel PSOE, pels casos Zapatero i Leire. Segons l'organisme públic de Demoscòpia, els socialistes encara guanyarien les eleccions generals si es fessin ara, però amb menys de la meitat del marge sobre el PP que els donaven fa tot just un mes. A Catalunya, Esquerra baixa i Junts puja lleugerament. I hem seguit com s'acaba la selectivitat 2026. Els últims exàmens són aquesta tarda i, tret del de matemàtiques d'ahir, els estudiants en general han sortit de les proves tant dimarts com ahir com avui dient que eren assequibles. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs són les 3 i Donald Trump ja s'ha llevat i ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre tots dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des del mes d'abril. El president també ha donat detalls a la cadena de televisió Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i també el vicepresident han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com també amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant aquesta idea que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat pràcticament sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. I si venim cap a l'Estat, el Tribunal Suprem s'oposa a indultar Álvaro García Ortiz, l'exfiscal general de l'Estat condemnat per revelació de secrets. Alega que els fets jutjats són greus i que han afectat negativament la institució. Per tot plegat, descarta que hi hagi motius de justícia, equitat o utilitat pública que valin l'indult que tramita el govern espanyol des del mes de gener. La resposta no és vinculant. Álvaro García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació com a fiscal general de l'Estat per revelar dades reservades d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I justament la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per indagar en els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. El jutge demana a l'UCO que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys. Fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament aquests tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconstruir la situació.
Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials.
I un apunt sobre la mobilitat, perquè està interrompuda la línia R2 nord de Rodalies per l'atropellament d'una persona entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei entre aquests dos punts es cobreix ara amb autocars. La incidència també afecta els trens de l'R11, la línia de Girona.
A Ara passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui, com cada dijous, també amb en Ferran Casas, director adjunt de Nació Digital, la Lourdes Ciuró, advocada, i en Marc Molins, també advocat penalista. Bona tarda als tres.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
I si és dijous, hi afegim també la veu de la Llucia Ramis. Com anem, Llucia?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí, refent-nos de la visita papal.
No. Encara queda per això. Per la festa del tot, vull dir que han passat dos dies intensos.
I a més em sembla que avui ens vols parlar d'un tema que com a mínim tangencialment hi toca.
No, no, absolutament. Com que estic tan empapats de papa, vull dir, vull posar-me filosòfica, més del que em posa habitualment, i m'agradaria parlar de la fe i de la confiança. I de la crisi de fe i de confiança, i del que passa quan deixam de creure en allò que creiem, ara que la veritat sembla que estigui en qüestió per culpa de les fake news, la intel·ligència artificial, que ja no ens deixa diferenciar entre el que és real i el que no, aquesta confusió que ens dificulta tant entendre les coses. No? Chesterton va ser un escriptor anglès, catòlic, va néixer al segle XIX, va ser a Barcelona convidat pel PEN català ara fa 100 anys, i per cert, la crònica del seu retorn a Londres la va signar Josep Pla el 12 de juny de 1926, o sigui que demà farà 100 anys justos que va fer aquesta crònica Josep Pla, i Chesterton deia que qui no creu en Déu no és que no cregui en res, sinó que està disposat a creure en qualsevol cosa. I en aquest sentit, les religions són la constatació del poder de la paraula, no? L'ésser humà s'explica al món i s'explica a si mateix mitjançant la narració. Som éssers narratius. Pensam i assimilam les coses a través d'un relat. I allò que no som capaços de raonar ho sentim a través de l'art, de la música, de la poesia, de la metàfora. I és aquí, en aquestes humanitats, on trobam el consol, l'abric i l'ordre que moltes vegades no ens ofereix la realitat, no? Perquè la realitat sempre és caòtica i sempre és difícil d'assimilar justament per la seva incoherència. I en la narració sempre hi ha un punt de partida, hi ha un desenvolupament i hi ha una conclusió, no? Plantejament, nus i desenllaç, tot és molt clar. Hi ha coses que estan bé i d'altres que no. La justícia és justa i el patiment, en el cas de les religions, té recompensa. Tot té una raó de ser en la narració. Llavors, el poder consisteix a construir l'argument majoritari. Això ho veiem molt a les pel·lícules, que ho diuen els advocats quan hi ha un judici, no? Sempre diuen, qui expliqui la millor història o qui l'expliqui millor guanya. I moltes vegades, com que estem desemparats o com que estem perduts, no volem una història que sigui difícil d'entendre, que sigui complexa, sinó que volem que ens diguin allò que volem sentir i que sigui reconfortant, no? Llavors, construir un relat sempre és més fàcil que desconstruir-lo. Per exemple, explicar una història d'amor, un enamorament, sempre és més fàcil que explicar que un desengany. Perquè en aquest segon cas ja no projectes, ja no parles d'un desig prometedor, sinó que cal recapitular i preguntar-se coses que sovint no tenen resposta, no? Com què ha passat, com pots prescindir de l'amor de qualcú amb qui s'ha compartit tantes emocions, tants moments, tant de temps, no? On se'n va aquell amor si semblava que havia de ser per sempre? Què ha passat amb la confiança en què es basava aquella relació? Un escèptic o una persona no creient pot arribar a creure. Una persona que creu que l'amor no existeix es pot enamorar. Una persona que no creu en Déu pot fer-se creient, no? Aquests dies hem vist alguns casos d'això, de gent que ve d'entorns laics, que, amb una educació laica, i que ha trobat la veritat en la comunió o les respostes en la conversió al catolicisme, no? El problema està quan has cregut en una religió, en un partit polític, en una institució, en un sistema, en un model, en una promesa, en una persona, i de sobte passa qualque cosa que fa que vegis el truc, no? Que vegis com s'ha elaborat aquell relat, com s'ha fet aquella narració i amb quina intenció. Perquè un cop que veus el truc, quan veus el truc d'il·lusionisme, quan veus com s'ha fet, també veus l'engany. I a partir d'aleshores ja no podràs deixar de veure'l mai més, aquest truc, no? Ja no hi tornaràs a creure més. Llavors, quan deixen de creure en tu, quan perds la confiança o la fe de qui tenia fe i confiança posada en tu, ja no recuperes ni la fe ni la confiança d'aquella persona, no? I ara em fa l'efecte que el moment en què vivim actualment no és un moment d'escepticisme, no és un moment de fer-se preguntes, sinó que és un moment en què la gent exigeix respostes. Vol creure. No sap què es pot creure ni en què pot creure, però té clar que ja no creu en allò que creia. I, per tant, té tantes ganes d'aferrar-se al que sigui que, com deia Chesterton, és capaç de creure en qualsevol cosa.
I ara, mira, pensava en aquesta frase, Llucia, de que qui no creu en Déu pot creure en qualsevol cosa. Si canviem aquí Déu, que segurament fa 100 anys, diguéssim, tenia una centralitat que, tot i que el que ha pogut semblar aquesta setmana, segurament avui ja no té,
mica,
però
sí.
Podem canviar Déu podem dir, qui no creu en la democràcia pot creure en qualsevol cosa, qui no creu en la justícia pot creure en qualsevol cosa. Aquesta tarda potser veurem que qui no creu en el dret internacional pot creure en qualsevol cosa. O, per exemple, ara que parlem tant de fake news, tu també feies referència, qui no creu en els mitjans o qui no creu en la veritat, pot creure en qualsevol cosa. Avui, fins i tot, a la tarda en parlaran i, per tant, no els vull fer spoiler, perquè, a més, tindran l'Igor Cortadellas i en Pauli Sobirà, que són els dos responsables de l'espectacle que es va veure ahir a la Sagrada Família, però avui hi ha gent per xarxes especulant en què és mentida que es fes la cara de Gaudí amb drons, perquè ells des de la seva posició no els veien i, per tant, si ells no ho han vist, és mentida, hi ha una conspiració, no sé ben bé amb quin objectiu, per fer veure que una cosa que, òbviament, va passar, no va passar. Per tant, podem treure aquest déu i posar-hi qualsevol cosa, no?
Sí, sí.
Bueno, jo no ho sé, és que jo no necessito creure en Déu. Vull dir, jo aquests dies que hem tingut la visita del Papa...
Necessites creure en el tècnic de so, no pots posar els auriculars tan a prop.
Que... No, perdó. Que se n'ha parlat tant i que tanta gent doncs, ha parlat de la seva religiositat. Jo sóc agnòstic, sóc profundament respectuós amb el fet religiós, crec que té una importància fonamental a la nostra societat i estic d'acord, fins i tot quan es parla, no?, de les arrels cristianes de Catalunya i les arrels cristianes d'Europa, tot i que crec que, vull dir, que és una obvietat de la que no se n'ha de derivar cap política pública, clara, però sí que necessito creure, és a dir, en coses. És a dir, jo crec que els éssers humans necessitem pensar que algunes de les coses que fem, doncs, les fem amb convicció i que tenen algun sentit, no? Jo necessito creure en la bondat humana, necessito creure en l'amistat, necessito creure en que la meva feina té un sentit. És a dir, crec que podem ser persones plenes sense tindre una religiositat, però que no ho podem ser sense tenir conviccions i sense creure en coses.
I un cop que t'han enganyat, ets capaç de continuar tenint confiança en el lloc que hi creies?
Quan m'han enganyat, si sóc capaç de seguir tenint confiança, sí, sóc capaç de recuperar-la. Sí, sí, jo, per exemple, vull dir, no em considero rancuniós perquè trobo que la rancúnia és incòmoda. És a dir, perquè la rancúnia a vegades t'obliga a cancel·lar persones que és millor no cancel·lar i que penses...
I perquè un periodista ha d'estar preparat perquè l'enganyi.
Bueno, i perquè nosaltres, exacte, i perquè ens... No, però vull dir que a vegades m'ha passat, no?, que algú del meu cercle proper doncs m'ha decebut, no et diré que, ostres, una traïció brutal, o que m'ha decebut, però he pensat, bueno, jo crec que ens interessa refer-nos una mica i saber perdonar.
Jo parlaria de desengany. Amb la pregunta que t'ha fet la Llucia, parlaria de desengany. Per mi el desengany és un sentiment que a mi em costa molt de recuperar. Sí, desengany vol dir que m'ha caigut una mica el que deia la Llucia, no? El vel dels ulls, aquella fe que tenia en un projecte, una persona, un... I quan aquest desengany arriba, jo crec que per mi és impossible de poder refer. No vol dir que trenqui relacions amb aquella persona, però no tindré aquella fe que li tenia, no? I jo crec que l'efecte que ha tingut el Papa... Jo sóc catòlica, no sóc practicant, sóc com tanta gent vulgar que va ser doncs, educada en la fe catòlica, però que no he professat la meva fe de forma intensa, diguem-ne. Però sí que he reconegut en el Papa doncs, que ha sabut ser un referent per moltes persones ara que anem tan mancats de referents polítics i de lideratges. I crec que el Papa s'ha pogut transmetre una capacitat d'entesa, una capacitat d'aglutinar, una capacitat... I això m'estic repetint en moltes coses que he sentit ja, no?, amb diferents mitjans de comunicació, però realment penso que ha sigut una figura que ens ha vingut, doncs, com una alegria al veure que hi ha referents que es poden, doncs... que t'hi pots confiar, no?, que pots veure alguna virtut, alguna referència, alguna inspiració, diguem-ho així.
Jo, com sempre, quan escolto la Llucia, caic en uns mons del pensament. No sé si seré capaç de donar-li una resposta, però en tot cas una reflexió. Al meu entendre, la vida humana, les nostres vides, tenen una estructura fiduciària. És a dir, s'entenen perquè ens fem confiances i perquè tenim fe. Si no... no s'entén. És a dir, tenim confiança quan pugem un avió, quan prenem un medicament, quan sintonitzem un dial de la ràdio o quan fem plans d'estiu. Tenim confiança en que el nostre entorn funciona dintre d'unes regles adequades, que hi ha un... És a dir, partim d'unes confiances i tenim fe cadascú en qui vulgui. Es feia en Déu, en les persones, en el futur, en la democràcia, en el Barça, en Bad Bunny. És a dir, tenim fe, perquè l'home busca, té vocació transcendent i necessita respondre'ls i donar sentit a la vida. Per tant, parteixo d'aquesta premissa. La vida humana, per la pròpia definició de l'ésser, que busca transcendència, parteix de la confiança i de la fe. Insisteixo, sense parlar explícitament de Déu, fe en realitats transcendents. Perquè l'alternativa, la pregunta que fa la Llucia, no? Què passa quan el desengany, que pots recuperar la fe, què passa quan hi ha una crisi potent de les fonts? L'alternativa, que és la incredulitat, que és el cinisme o que és el nihilisme, no? Aquesta sensació de jo no crec en res més que el present, que la realitat, perquè, per la raó que sigui, perquè m'ha traïcionat la font, no? Per la raó que sigui. La incredulitat, a priori, és molt intel·ligent, és a dir, té un aspecte sempre molt racional, molt contundent, el discurs és molt potent, molt científic, però a la vegada a mi sempre em dona aquella sensació d'extrema fragilitat. És a dir, el que viu sense confiança, el que viu sense fe, en el fons viu una vida molt fràgil, no? Perquè viu una vida que suporta en jo, mi, me, conmigo. És a dir, és una vida petita. Aquesta és la meva sensació, i probablement m'equivoco també. Però, insisteixo, crec que no hi ha alternativa. La nostra estructura, la vida, una vida ordinària és una vida de confiança, és una vida de fe. L'alternativa és aparentment intel·ligent però extremadament fràgil.
Ja us, Llucia, que t'han contestat des de tres punts de vista prou diferents, però sí, amb una mena de cosa que feia que tot fos circular, no? Al final, jo crec que venint de llocs diferents fan un relat en comú tots tres.
Mm-hmm, i tant. Sí, sí. I jo crec que això, que ara mateix estem en un moment en què això, que la gent està en aquest punt petit que no sap en què creure i que això fa que moltes vegades siguem fràgils, no? Tots plegats, perquè ens costa tornar a creure en allò que creiem abans, no fa tant, i que de vegades ens fa estar emprenyats, no? Per haver-nos sentit desenganyats. No dic en persones, dic en coses una miqueta més grosses.
Doncs aquesta és la reflexió de la Llucia Ramis d'aquest dijous, habitualment, com diu també en Marc, i com deia ella mateixa, la Llucia es posa filosòfica. Avui hem navegat entre la filosofia i la fe, però que no fa tant, tampoc eren camps tan diferents. Per tant, escolta'm, estem parlant de...
germans.
Al final, és allò de qui som, d'on venim i cap on anem.
Ara on anem? Som així, també.
Ara anirem als anuncis i a la tornada anirem a coses més prosaiques. Ha sortit un 6 que diu que el PSOE paga la factura dels casos Zapatero i Leire. Ara tornem.
Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Fios. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
Candela Peña!
Quina il·lusió!
Bueno, m'he engreixat una mica.
No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Us dèiem abans dels anuncis, els casos de suposada corrupció política passen factura al PSOE, que cau gairebé 5 punts en estimació de vot en un mes, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. De tota manera, segons el CIS, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, o el que és el mateix, des de l'esclat del cas Cerdán. Ara el PSOE es quedaria a 4 punts de distància del PP, que segons el CIS en puja més de 2 i, per tant, es redueixen els 11 punts que hi havia entre les dues formacions fa només un mes. El PSOE segueix per davant, però té un avantatge de menys de la meitat que el que hi havia al maig. Vox recularia una mica, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. A Catalunya, Esquerra perdria 7 dècimes en estimació de vot, mentre que Junts milloraria tímidament. Com interpreteu aquests resultats, sobretot en el context d'on venim, i sabem també que el CIS habitualment és una enquesta una mica diferent de totes les altres.
I bastant de part, diríem, no? El CIS és una enquesta de part.
Ara aquí algú et recordaria, però, que les últimes eleccions són els que s'hi van acostar més.
Segurament, segurament. El que passa que sempre hi ha una sospita, i aquesta sospita jo no me la puc treure de sobre. Llavors, quan veig que apunta que el PSOE baixa una mica i que el PP es cursa distàncies, penso que el PSOE baixa molt, que el PP puja més del previst, i per apaivagar la sintomatologia negativa que pugui despertar en el bloc d'esquerres, jo no em crec que Sumar pugi, de cap manera, perquè Sumar no ve sense lideratge, és un partit que està en franca descomposició, amb manca d'entesa, buscant un líder. Vull dir, no m'encaixa que Sumar pugui pujar gens ni Podem per aquest desori que hi ha a la banda d'esquerra, però jo crec que és una tranquil·litzadora de consciències de dir, escolta, no patiu, que continuem més o menys amb el bloc nostre semblant, diguem-ne.
Jo...
Perdó, molt trista, no tenir confiança amb cap mena de...
Com diria la Llucia, és una manca de fe.
És una manca de fe, és un desengany.
Tu el que estaves insinuant és que li has vist el truc, això hi ha alguns
Exacte.
Mitjans que ho han posat amb aquesta fórmula de El Cis de Tezanos, jo dic en castellà perquè és sobretot sí. una mirada molt madrilenya.
Jo m'he mirat l'univers, està feta sobre una base de 4.000 persones, el qual jo crec que li dona una certa solvència. Crec que sí que acusa rebut del càstig que s'emporta el PSOE, perquè en un mes hauria perdut 5 punts, el qual és molt inusual, no? És a dir, l'enquesta, la data de les enquestes està feta en el moment en què es comencen a destapar els nous episodis de presumpta corrupció. I, per tant, sí que està acusant rebuda d'un a priori d'un càstig, no? Evidentment, deixant de banda que això només és una enquesta i que està feta en un moment molt, molt prematur i fora de campanya, etc. Però sí que acusa, crec que sí que acusa rebut. Les altres dues reflexions que jo em faria és, en primer lloc, que no que PP i Vox no capitalitzen, és a dir, es mantenen, i això a mi em porta a pensar que es pot estar arribant a un sostre, no? És a dir, si amb la sacsejada col·lectiva que hem viscut al fil d'aquestes notícies que hem vist a l'últim mes, PP i Vox es mantenen, vol dir que probablement no siguin posicions, no siguin partits o opcions polítiques de refugi respecte dels que es poden sentir en una situació de desencís pel que estan veient, no? I per tant, em pregunto en veu alta si podria ser aquest el sostre electoral. I sí que constato un cert traspàs a Sumar, el qual en realitat i podria ser amb mèrits aquesta coherència, no? El bloc d'esquerres es manté i no em vull equivocar, però jo crec que amb aquesta distribució continuarien poguent formar govern. No em vull equivocar sobre aquest
partit. Faltaria veure, bàsicament, a quines circumscripcions cada partit treu més o menys vots, perquè això anirà de les restes. Ferran.
Jo crec que estem davant d'un exemple, és a dir, les enquestes no fan un pronòstic de què passarà a les eleccions. Les enquestes, jo sempre ho dic, fan una foto fixa del moment. I aquesta foto fixa del moment el que fa és marcar una tendència a nivell electoral de dir, no, aquí doncs està en un bon moment i està creixent o està captant vot i aquí està malament, i també ens expliquen com són els electorats de cada partit. I jo crec que aquest CIS doncs, constata un cop més que l'electorat d'esquerres, l'electorat progressista, és més sensible i és més permeable i l'afecten més els casos de corrupció, no? I això doncs, està, la veritat, bastant estudiat. L'altre dia nosaltres vam publicar al diari un article, crec, molt interessant, una anàlisi sobre això que feia el Toni Rodon, politòleg i col·laborador d'aquesta casa, que explicava que l'electorat conservador normalment doncs, és més indulgent amb els escàndols dels seus polítics i que el conservadorisme implica o incorpora que li costi més canviar de vot, que li costi més perdre l'hàbit d'anar a votar aquell partit que sempre ha votat. I això doncs, explica, per exemple, doncs, la incapacitat que hi ha, malgrat tots els escàndols de corrupció, o el que va costar que el PP perdés el poder al País Valencià i la facilitat amb què l'ha recuperat, o com veiem que s'han castigat moltes vegades i han tingut mandats molt curts a alcaldes d'esquerres. No? Evidentment, cada partit considera menys greu la corrupció dels seus que la dels altres. Però sí que sabem que l'electorat d'esquerres doncs, és més desconfiat, és més exigent, bueno, té una forma diferent de vegades d'apropar-se a l'actualitat o de consumir els mitjans i que, per tant, això doncs, afecta més. I aquest CIS doncs, segurament n'és una prova, no? Que si estan caient tots els escàndols que estan caient al PSOE, i més que en cauran, perquè segurament avui em deien que avui o el dilluns... Ai, que demà, perdó, o dilluns sortirà la sentència del cas Ábalos, doncs encara hi haurà més soroll incorporat en tot això, doncs això afecta i és molt negatiu per al PSOE. Cosa que també ajuda a entendre per què Pedro Sánchez no té cap interès en eleccions.
Clar, aquest CIS sobretot es llegeix mirant quin és l'impacte de la corrupció pel PSOE, però clar, si fem això que fèiem de mirar quina era l'última gran baixada que havien tingut, i és el cas Cerdán, la resposta és, efectivament, exacte, com diu en Ferran, la corrupció penalitza el PSOE, però segurament Pedro Sánchez porta un any, des d'aquest cas en Cerdán, esperant a veure en quin moment té la finestra per convocar les eleccions. De moment no ha pogut, ara ja va dient que vol arribar fins al final de la legislatura. Tu parles d'una sentència concreta, però també hi ha molts casos que afecten el PP que han d'anar jutjant-se i sentenciant-se els pròxims mesos.
Home, jo crec que Pedro Sánchez sí que té una mica de calendari al cap, eh? Jo feia un pronòstic, després podràs treure el tall i donar-me del sac.
No dubtis que ho farem.
Ja ens coneixem. Però jo crec que anirem a eleccions al febrer del 27.
Per què?
Perquè Pedro Sánchez complirà el seu compromís de no fer eleccions fins a l'any 2027, perquè ara hem tingut el Papa, ara ve el Mundial i després venen les vacances, tornarem de vacances i posarà damunt de la taula uns pressupostos que segurament no li aprovaran, però que li permetran explicar-se i que li permetran explicar que el seu govern és un govern que amplia drets i que fa una inversió social, però que hi ha uns socis diversos, d'una composició diversa, que per interessos electoralistes no li han volgut aprovar els pressupostos. Això serà el novembre, que li tombaran el debat de totalitat al Congrés, i segurament això li permetrà convocar eleccions al febrer, que també és el que volia el PNB i Junts, que les eleccions no anessin. De fet, el PNB i Junts en les darreres setmanes, curiosament han baixat la pressió per una convocatòria electoral, tal vegada perquè tenen alguna pista de que hi haurà eleccions al febrer i que, per tant, doncs, en principi, no cal patir. Jo crec que la cosa va per aquí.
I de retruc, una mica donant-li la raó al Ferran, pararà primer el cop amb unes eleccions estatals al Pedro Sánchez i no farà que siguin les municipals les que s'emportin la primera testa a les ungles, el primer test d'estrès, perquè si van els municipis, els alcaldables, a les eleccions amb tot aquest xup-xup de corrupció i sense que Pedro Sánchez hagi fet unes eleccions anticipades, crec que el municipalisme no estarà gaire content.
Jo amb això estic d'acord. Jo amb això estic d'acord en que aquest calendari del febrer li interessa especialment als socis i especialment al PNB, que no vol que en cap cas vol un superdiumenge, no? Unes eleccions alhora amb les municipals i amb les forals, estan com estan ells pactant amb el PSOE tot i a tot arreu. A Junts potser li interessa menys. El que discrepa una mica de que els alcaldes del PSOE els interessi això.
Que no, que no. És a dir, que els interessa...
Que vagi abans el Pedro Sánchez. Sí, sí, però tampoc ho veig tan clar. És a dir, jo si fos un alcalde socialista o si fos l'Emiliano García Page, no tinc clar què és millor o què és pitjor. M'explico.
Però imagina't una cosa, Ferran. Tu ets un candidat a l'alcaldia, ets alcalde del teu municipi. Fas les eleccions municipals sense les estatals prèvies.
Sí.
Tu portes el Pedro Sánchez com a Sant Crist Gros? Jo no m'imagino meu municipi com fa 4 anys que vingués com a Sant Crist Gros una persona...
Que passa això que estem dient, i que el vot ens tirarà encara, de que hi ha eleccions al febrer. Si hi ha eleccions al febrer, el que està clar és que hi ha municipals al maig. Si al febrer el PSOE li va molt malament i es pega la gran nata, és a dir, amb quin ànim o amb quina cara va amb unes eleccions al maig, li aniran molt malament.
O no, exemple, perquè la gent veurà, mira què ha passat. I estan aquí.
Aquest és el guió de l'última vegada que es va votar, que primer va haver les municipals i a molts llocs d'Espanya autonòmiques, immediatament després Pedro Sánchez va convocar les generals.
Però és
que
no hi haurà ni líder per portar, eh?
I per afegir un ingredient més, d'aquí al febrer, fent bo el pronòstic del Ferran, hauríem hagut de veure ja respostes concretes, evidentment, a la sentència del germà de Pedro Sánchez, que és un input d'una extrema importància perquè l'afecta a la seva primera corona. No, jo crec que el judici li ha anat bé, sí. I tampoc vull que em treguin el tall, però penso que té la legítima expectativa de que la sentència li pugui ser favorable. I hi ha un altre input que es podria concretar, que és el saber si finalment es porta o no a judici a la seva dona. És a dir, sabem que per vocació del jutge instructor sembla que sí que hi ha la intenció, però evidentment això ha de passar als sedassos de les apel·lacions que es puguin presentar a l'audiència provincial.
Aquest també és el càlcul que fan a la Moncloa. Just. De no tenir pressa, perquè ells pensen que en els propers mesos quedarà resolt el tema de la seva dona favorablement i quedarà resolt el tema del seu germà, que són els dos temes que tenen
però
una afectació més directa. Són temes més petits, però tenen més impacte perquè estan més al seu cercle íntim. Evidentment, nosaltres veurem el tema Ábalos, amb el tema Zapatero...
Però
o
jo
amb
crec que l'opinió pública,
Cerdán,
en general, el tema que afecta tant carnalment, germà i dona, jo sempre ho he mirat amb un punt de distància. He pensat que era més una voluntat de furgar i de buscar coses que potser no hi són i que han vestit unes causes que realment no tenien vist.
D'aquí també podria explicar-se una mica... una mica sorprenent aproximació, i dic sorprenent perquè el PSOE és un partit d'estat, però en algun moment ha flirtejat amb la idea del lawfare, i això ho ha fet també per sembrar entre la seva base de votants la idea de potser no han fet res, potser ens estan perseguint perquè qui pugui fer alguna cosa que la faci, i hi ha gent que està fent coses.
Altra cosa és Zapatero, altra cosa és Ábalos, altra cosa és Santos Cerdán, altra cosa és tot el que ha de sortir encara en relació a aquests temes que poden ser una presumpta corrupció d'un partit polític a nivell estratosfèric, que ja es veurà, no dic que sigui.
Això és el que diu el CIS. Tenim una altra enquesta sobre la taula, que és aquest estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. En aquest cas, és una enquesta, també n'heu parlat a Nació, Ferran, que fa una mica de dibuix entre Vox i Aliança Catalana, explica el creixement d'aquestes dues formacions. Per exemple, explica detalladament que els vots que Aliança li pugui estar robant a Junts van més per la qüestió anti-immigració que no pas per una radicalitat amb el tema de la independència, i ho dibuixa una obvietat, que és que a Catalunya, com que tenim un sistema polític dual, i aquest sistema dual és bàsicament per un tema d'identitat, de si et defineixes com a català o com a espanyol, doncs que de la gent que es defineix com a igual de catalana que espanyola, cap a més espanyola, si opten per l'extrema dreta, tiren cap a Vox, i si no, doncs tiren cap a Aliança. En tot cas, el que està clar és que quan anem a votar, aquests partits tot apunta que també creixeran.
Sí, clarament. Els bufen a favor, el vent, no sé si tant com han dit algunes enquestes fins ara. És a dir, ja veurem també en el cas del en el camp independentista i en el que fa referència a Aliança, ja veurem si torna Carles Puigdemont de l'exili, quin efecte té un possible retorn de Carles Puigdemont en aquesta frontera electoral que és gran. També en el cas de Vox, evidentment, influirà l'estat de forma del PP. Sí, al final aquí, diguem-ne, són dues fotocòpies. És a dir, hi ha un partit de la dreta tradicional, no?, que en una banda seria el PP i a l'altra banda seria Junts, el que era antigament Convergència i Unió, i hi ha un partit de l'extrema dreta que és una nova oferta electoral, en el cas de Vox ja fa més temps que hi és, que Aliança, doncs, que hi fa frontera. I l'estat de forma d'un, doncs, explica també quines són les expectatives electorals de l'altre. I en el cas d'Aliança hi ha una cosa que a mi em sembla absolutament rellevant, que diu aquest estudi, i que és molt obvi, però està bé explicar-ho, que és que el seu creixement, o la seva oferta política, o l'element que té per atreure l'electorat, té a veure amb el seu discurs xenòfob i islamòfob. És a dir, no té a veure amb la seva oferta independentista, perquè ningú sap quina és l'oferta independentista d'Aliança Catalana, perquè no en parlen. És a dir, Aliança Catalana diu que és un partit independentista, tothom dona per bo que és un partit independentista, és evident que la senyora Orriols és independentista, però ningú sap com la senyora Orriols vol fer la independència. És a dir, com ella diu que el processisme és un frau, que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són uns estafadors professionals, que el 2017 va ser una estafa, però no és capaç d'explicar com ho farà ella. És a dir, com ella aconseguirà que Catalunya proclami o aixequi, no sé, la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, on proclami una de nova i es faci efectiva. El que sí que sabem és que quan la Junta Electoral va dir que havia de posar la bandera espanyola a l'Ajuntament de Ripoll, la va posar personalment. Això sí que ho sabem.
I no sabem el que... És a dir, jo crec que és un personatge, és un partit, ella concretament és una persona que apel·la a les emocions, és a dir, allò que arriba molt més fàcil. Amb el tema de la xenofòbia és clar el seu discurs, i també penso que aglutina una sèrie de vot que en aquest cas pot venir tant d'Esquerra com de Junts, de persones desencisades amb com ha anat el procés, que això apel·la directament allò més íntim, que és el sentiment i la voluntat d'esdevenir un estat independent. I molta gent aquí, doncs, pensen que, bueno, doncs, que és com una mena de revenja votar aquesta persona. Però més enllà d'aquest sentiment xenòfob i d'aquesta apel·lació al sentiment independentista que no serà pagat, això jo crec que sí que ho han manifestat de forma bastant ostensiva, no sabem què pensa, per exemple, de l'habitatge, no sabem què pensa, per exemple, dels serveis socials, no sabem què pensa ni de quina seria la seva proposta per educació i les vagues que hi ha hagut. Per tant, penso que és una persona que no sé si sabrem massa mai què pensa més enllà d'aquests debats tan fàcils, que potser entronco una mica amb la línia que deia la Llucia quan explicava que, doncs, bueno, que anem a relats senzills, a relats simples, que apel·len a les emocions, però que massa, doncs lideratge no n'hi ha, no?
Doncs així tenim les enquestes. És obvi que anirem parlant, i cada vegada més, perquè Ferran deia, això és una foto fixa del moment, però també és una tendència, sí, de com ens anem...
El que no és un pronòstic.
En ciclisme és una meta volant.
Ja, exacte. Però jo defenso les enquestes i les empreses enquestadores, perquè és molt fàcil dir, no, és que van dir tants escons i han acabat sentant. Bueno, perquè potser quan ho van dir, potser ara quan s'ha fet aquest CIS, la situació està aquí, però després les campanyes electorals cada cop influeixen més i cada cop hi ha més vot tàctic i hi ha gent que a última hora canvia de vot.
Ara són 2:45. Farem una pausa per la publicitat. De la tornada parlarem d'aquesta pujada de tipus del Banc Central Europeu. Ens fem la pregunta que es fa tothom quan hi ha aquestes notícies: pujaran les hipoteques a partir de demà? Abans, però, tenim una última hora. I és que sabeu que us estem explicant des d'aquest matí que estan buscant un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua a Roses. I anem cap a Girona. Maria Rovira, hi ha una novetat.
Sí, bona tarda. La novetat és que s'hauria trobat ja la moto d'aigua al Golf de Pals, entre Sarriera i l'Estartit. Ens ho han confirmat en fons de salvament marítim, que ha sigut en fons de la policia local de Pals. S'ha trobat, doncs, aquesta moto d'aigua, però no el menor, que estan buscant des d'ahir, el menor desaparegut. Per això continua una recerca que salvament marítim fa per mar, els bombers, també amb uns 50 efectius per la costa, en una zona molt extensa, des de la zona d'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, i com sentíem, doncs, ara s'ha trobat el vehicle, s'ha trobat la moto d'aigua, però de moment aquesta intensa recerca continua. Recordem que aquest noi de 16 anys de Roses, a l'Alt Empordà, està desaparegut des d'ahir a la tarda. Van llogar una moto d'aigua amb uns amics, va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més, i per tant hi ha aquesta intensa recerca que s'està fent, doncs, per trobar-lo.
Doncs aquesta és l'última hora. Maria, no sé si se sap exactament si aquesta moto ha aparegut hagut a la costa mateix o dins del mar. No sé si ens ho pots concretar, això és una notícia d'última hora, per tant, òbviament, els detalls concrets són importants, però no els tenim tots.
No els tenim tots. Salvament Marítim ens deia que venia de fons de la policia local de Pal, semblaria que prop de la platja, però s'ha d'acabar doncs, d'afinar aquesta informació.
Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Maria Rovira, per aquesta informació d'última hora. Ara sí, fem aquesta pausa per la publicitat que tenim pendent i a la tornada ens ho preguntem. Pujaran les hipoteques?
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
minut i tres quarts. No sé si sentiu xiu-xiuejar, i encara és de política, però ara canviarem de pàgina, anirem a la plana econòmica, perquè és la notícia que hem obert aquest Catalunya Migdia. El Banc Central Europeu ha pujat aquest migdia els tipus d'interès en un quart de punt, els ha situat al 2,25%. Després de mesos d'estar a l'expectativa, finalment s'ha decidit a fer-ho per respondre a l'increment de la inflació, provocada sobretot per l'increment del preu de l'energia. Tot això ve derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, una guerra que dura massa. El BCE entén que cal actuar d'una vegada. De fet, els preus han pujat a un ritme del 3% a la zona euro. Això està lluny del 2%, que és l'objectiu europeu. Per això ara el BCE fa aquest moviment i considera que ja no pot esperar més. La pujada de tipus d'avui, però, tindrà impacte en diverses direccions. La més ràpida i la més òbvia que pensem tots és la de les hipoteques. Òbviament, les que estan a tipus fix no es veuran afectades, i les altres, les que estan a tipus variable, en principi ho han de notar, tot i que l'Euribor, l'índex de referència pel mercat hipotecari, ja fa dies que es va adaptar a aquesta perspectiva de pujada de tipus d'interès i, per tant, com a mínim, una part està descomptada. Això dels números, òbviament, ens és complicat. Per tant, saludem un especialista. Saludem en Josep Soler, que és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers. Senyor Soler, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I la primera pregunta és aquesta. Les hipoteques variables pujaran o això ja està descomptat?
No, ja han pujat, diguem-ho així, perquè es donava per descomptat que aquesta pujada d'un quart de punt es faria sí o sí. Per tant, d'alguna forma ja els tipus d'interès secundaris, els que s'adapten a les decisions del Banc Central Europeu, doncs ja s'havien adaptat. I, per tant, pel fet de que avui s'hagi augmentat aquest quart de punt, no tindrem un efecte directe. De totes maneres, després de la decisió del Banc Central Europeu, hi ha hagut les declaracions de la presidenta del Banc Central Europeu, la senyora Lagarde. I aquesta sí que estava molt alerta, no?, per veure què ens deia. Si el que deia és aquí s'acaben les pujades i, per tant, no les continuarem, o, pel contrari, en tindrem una altra al juliol o al setembre, o en tindrem més. I el que estem fent ara és començar una tendència a pujar els tipus d'interès perquè optem clarament per frenar la inflació contra l'element negatiu de pujar els tipus d'interès, que és frenar l'activitat econòmica. Quan pugen els tipus, doncs hi ha més reticències a demanar crèdits i, per tant, a endeutar-te. El que ha dit la senyora Lagarde és, doncs s'ha quedat una mica entremig, dir, sí, estem donant prioritat a la inflació, per això hem pujat els tipus, per frenar-la, i estem preocupats especialment per això i donarem una mica prioritat a això. Això sembla fer entendre que sí que pot haver una altra pujada el juliol o setembre, però tampoc ens dona cap base per dir, escolta, això dels tipus ara el 2,25, doncs es posaran el 2,5, 2,75, 3, i continuarem una pujada molt alta. Això en aquests moments encara no ho sabem.
Ja veieu que els analistes llegeixen entre línies i, per tant, els mercats acaben anticipant el que després fan les institucions. En aquesta lectura, per què Europa decideix prioritzar frenar la inflació, encara que això pugui comportar i comporti habitualment frenar també l'economia?
Bueno, no sempre, perquè el Banc Central Europeu precisament té la possibilitat, evidentment, de mirar quins efectes secundaris pot tenir aquesta pujada de tipus. Però, efectivament, el seu objectiu màxim és la inflació i s'ha ajustat una mica amb això. Perquè Estats Units, amb una inflació més alta, encara no ha decidit pujada de tipus? Home, doncs segurament perquè l'economia americana està tenint indicadors més positius que els indicadors de l'economia europea, i això és important, i a més perquè hi ha un president americà que si alguna cosa li ha obsessionat en aquest any i mig que està d'aquesta segona presidència és doncs demanar que els tipus d'interès baixin, no?, per trobar-se molt probablement amb una activitat econòmica molt, molt elevada el mes de novembre, quan hi hagi les eleccions. No li interessa a ell que hi hagi pujada de tipus, i ell logra que la Reserva Federal, que és el seu banc central, doncs li faci un relatiu cas en aquest sentit. El Banc Central Europeu és un banc més independent i pren més unes decisions per si mateix. Ara, dit això, Tothom està satisfet amb aquesta decisió del Banc Central Europeu? Home, alguns, doncs tenim més dubtes, no? És a dir, pensem que aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics, i si es para la guerra o no, doncs no dependrà ni d'Europa i, per suposat, no del Banc Central Europeu.
Ara podem tenir oients que bàsicament pensin tres coses. Alguns que pensin, home, doncs jo tinc una hipoteca variable, però m'estan dient que ja m'ha pujat i que, per tant, això m'afecta poc. Algú altre que digui, jo tinc una hipoteca fixa i, per tant, això, en aquest sentit, m'afecta gens, i algú que digui, jo no tinc hipoteca, per tant, tampoc m'afecta. Però sí que ens afecta. Què notarem a nivell d'economia del dia a dia? Els catalans, què notarem després d'aquest quart de punt, que, així, teòricament, tampoc sembla molt, però després això és un efecte papallona que es va traslladant a tot arreu.
L'efecte immediat, repeteixo, ja s'ha produït. És a dir, com sabíem que es donaria aquesta pujada de tipus, les pujades de l'Euribor i dels preus del deute, etc. Tot això ja ens hem trobat. Ara, si els mercats, si els agents econòmics pensen que es continuaran pujant els tipus, doncs, efectivament, els tipus d'interès que estan vinculats amb aquest, doncs seguiran pujant i tindrà un efecte sobre les quotes de les hipoteques. Quan ens vulguem demanar un préstec, doncs el tindrem que fer a tipus més elevats. I molt important, que les empreses tindran doncs un cert fre a endeutar-se, a prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania. Per suposat, és important el que ens afecta directament a cada un de nosaltres. Però també és important el que afecta globalment al país, a l'economia del país. I aquesta pot ser preocupant, perquè una pujada de tipus doncs frena, vulguis o no, l'activitat econòmica. I a lo millor, en aquest cas, per al que he dit, que la inflació ens ve de fora, a lo millor sense la compensació de tenir una inflació més baixa i, portant, trobar un cistell de la compra també més assequible, no? Que a lo millor no ho lograrem.
Lourdes.
Sí, aquesta era la pregunta que jo li volia fer, no? És a dir, tenim que hi ha un increment del preu de les hipoteques, ens queixem la ciutadania de que estem pagant molt car el cistell de la compra, el dia a dia de la vida ha pujat molt. De fet, són moltes vegades que diem, no?, que potser la macroeconomia va bé, però la microeconomia del dia a dia de la butxaca no ens va bé. I com podem fer que la ciutadania, doncs, no tinguem aquests impactes? Perquè tot és molt car. La meva sogra diu que els diners no li fan resistència, no? Doncs és aquesta imatge gràfica. Com ho podem fer perquè els diners ens arribin més? Perquè a l'hora de pagar els impostos, aquests són molt elevats, també.
Doncs miri, exigint una política econòmica diferent, una política econòmica més competitiva, una política econòmica d'alguna forma generi més valor afegit i, per tant, es beneficia a tots. És cert que una gran part de la classe mitja d'aquest país, doncs malgrat que es diu que el producte interior brut va creixent i que tenim una certa activitat econòmica a l'alça, doncs globalment hi ha una part important d'aquest país doncs que no es beneficia d'això. Per què? Perquè tenim un model econòmic doncs que no és positiu per tothom i no és positiu per una gran part del país. Tindríem que deixar de creure'ns aquestes crides a que estem creixent, etc, estem creixent, quan hi ha molta gent que tot això no li afecta, que la renda per càpita doncs no és que estigui a la baixa, però no creix el ritme que està creixent la renda total, el producte interior brut total, i per tant exigir als polítics que modifiquin el model econòmic de país i la política econòmica que estem aplicant en el país.
Modificar el model econòmic del país pot voler dir, per exemple, no sé, decréixer el turisme, decréixer la indústria càrnica. Ho dic perquè són els sectors que paguen sous més baixos.
No,
i que expliquen que, com vostè deia, que el producte interior per càpita no creixi al mateix ritme que el producte interior brut global.
Aquests són dos exemples molt clars que darrerament alguns informes econòmics, jo crec molt, molt ben fonamentats, doncs han dit que és una de les rèmores que tenim en aquest model econòmic del país, és cert. No crec que tinguem que disminuir el turisme, no crec que tinguem que disminuir una part d'aquesta indústria de transformació càrnica. El que sí que tenim que fer és transformar-la en una indústria de més valor afegit, de més qualitat i que d'alguna forma generi més riquesa global per tot el país. I, per tant, un model econòmic més ajustat...
Clar, però aleshores els empresaris d'aquest sector li diran que seran menys competitius, perquè
alguns empresaris diran això...
dels turistes que tenim són estrangers i molts venen atrets perquè és barat, i el 75% de la nostra indústria càrnica ven a fora, a l'exterior, el 75% del que produeix perquè ho fa a preus competitius.
Escolti, estem atraient turisme barat perquè som barats.
Probablement
un país atractiu, un país amb moltes avantatges, si el turisme no fos tan barat, potser podríem atraure un turisme que ens aportés més valor afegit. Exactament igual amb altres sectors industrials. Això no es fa d'un dia per l'altre, però com a mínim hauríem d'intentar fer-ho. I diu, els empresaris no estaran contents, probablement els empresaris que en aquests moments estan portant... i estan gestionant uns sectors econòmics, repeteixo, els podríem catalogar de parcialment subvencionats, que no estan generant valor afegit, que estan basats en un treball molt barat, però els altres parts d'aquests mateixos sectors que estan fent un esforç ja en aquests moments de transformació i de que sigui un sector molt més atraient de valor afegit, de productivitat, doncs aquests estaran molt satisfets perquè no tindran la competència deslleial que tenen amb altres parts de l'economia.
Doncs són les explicacions d'en Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, que ens ha ajudat a entendre aquesta notícia. És una de les notícies del dia, aquesta pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu per primer cop en 3 anys. Senyor Soler, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara us poso examen. Perquè sabeu que aquesta tarda s'acaba la selectivitat. Havia de ser la selectivitat dels inhibidors d'aparells electrònics, però hem sabut que no s'ha detectat cap dispositiu per fer trampa. Això pot voler dir que tenim uns estudiants molt honestos o que aquests aparells no funcionaven. En tot cas, us vull posar a la taula, perquè és divertit fer-ho quan tenim els exàmens, algunes de les preguntes que han hagut de contestar els alumnes. A mi la que m'ha agradat més és la de Història de la Filosofia, on en plena visita del Papa havien de comentar l'afirmació de Nietzsche: Déu ha mort.
Ostres, no sabria ni... Nihilisme en estat pur, no?
No sabria ni per on començar.
Està al capdavall del carrer, vull dir, és el gran debat. És el pare del nihilisme i, per tant, el que ens planteja aquesta dicotomia, no?, entre la cosa, entre lo concret, lo terrenal i lo més profà, no?
A la assignatura de Geografia, i ara en Ferran hi anava una mica cap aquí, proposaven una fotografia d'un eix comercial turístic a Benidorm, molt massificat, que estava per tu, Ferran, perquè te l'has demanat amb la intervenció que feies ara.
Sortia la foto.
I havies de dir, has de contestar, Ferran, què et suggereix la imatge i raona com penses que incideix aquesta massificació turística en el sector comercial d'una localitat i enumera 3 possibles amenaces futures per a aquesta tipologia de turisme. Jo crec que aquesta la claves.
Doncs que els pisos siguin cars, que no hi hagi turisme... Que no hi hagi comerç tradicional... i que tot sigui molt banal i sous baixos, malauradament.
A castellà demanaven formar un verb...
No a Castellà del Vallès, eh?
A Castellà del Vallès i a la resta del país s'ha demanat formar un verb parasintètico, era la pregunta de castellà, per cada esquema dels següents, i aquí havies de saber què és un verb d'aquest tipus i llavors intentar-lo fer. Ja us dic jo que és un verb perquè ho he hagut de buscar, perquè per parasintètic en principi no em venia res. Vol dir posar un prefix i un sufix. Home, s'entén que si has estudiat 15 dies per aquesta prova, aquesta te l'has de saber. Però llavors, per exemple, Marc, hauries de buscar un adjectiu i posar un prefix i un sufix i formar un verb, i alerta, per això val mig punt a castellà.
Déu-n'hi-do.
O si no, te'n puc fer una d'aquestes, segur que la fas bé, perquè les fas servir contínuament, figures retòriques.
Cosmic.
Fas servir un munt. Fixeu-vos què preguntaven a català. La de català té una mica de trampa perquè, a més, et demanen l'autor. L'hem hagut de buscar. Et proposen aquest text. Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalutat, seràs aire que s'inflama, seràs astre rutilant, seràs home sobre home perquè en tens la voluntat. I et diuen que és del Comte Arnau.
Imagina't.
I has d'endevinar que és de Joan Maragall i la figura retòrica, que és aquesta repetició del principi. Tu, Marc, la fas moltes vegades i, a més, moltes vegades pensem, ostres, aquestes anàfores que segur que en Marc fa servir en els judicis per construir aquest relat. Si us ha fet gràcia tot això, sabíeu que són preguntes, exàmens públics i que els podeu anar a recuperar al web de l'ESPAU i també molts mitjans de comunicació. Les trobareu, a més, amb el solucionari, o sigui que si aquesta tarda no teniu res a fer...
Posem fil a l'agulla.
I a la gent li fa gràcia, eh?
A mi m'encanta. Sí. És anar allà i pensar, ostres, mira, aquesta encara me'n recordo. Aquesta ja
jo recordo preguntes de la meva selectivitat.
Per exemple?
Al final, jo recordo perfectament la història de l'art que em van sortir les menines. I recordo encara la il·lusió de girar la fulla d'examen
i veure-la
i pensar...
I aquesta me la sé.
Aquesta és per mi, me l'han posat a mi. Sí, sí.
Doncs vinga, si aquesta tarda no teniu plans, podeu fer això. D'aquí 15 segons seran les 4, d'aquí 15 segons la tarda amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de 3Cat Info, Ferran Casas, Lourdes Siguró i Marc Molins. Gràcies per acompanyar-nos. I gràcies per haver volgut jugar aquest atracament que us hem plantejat a última hora.